no es pot ser feminista a mitges, o ho ets o no ho ets, no? I el feminisme el que vol dir és que busques la veritat i que busques la igualtat. I la igualtat vol dir la igualtat d'oportunitats.
Perquè l'educació és la base, és a dir, per canviar els estereotips de gènere que tenim tan arrelats de la societat patriarcal, que fins i tot moltes dones, si no es posen aquestes ulleres feministes, que una política andorrana sempre parla de posar-te les ulleres feministes i que li dono tota la raó, veus les coses de diferent manera. I si tots ens acabem posant aquestes ulleres, veurem millor d'on provenen aquestes desigualtats, perquè a vegades són microdesigualtats que ni tan sols detecten les pròpies dones, a vegades, eh?
Hola, sóc Esther Pons i això és l'Altaveu a Fons. Avui ens preguntem, ja no està de moda ser feminista?
No, quan vam néixer nosaltres com a associació el 2018, estava ben vist que fossis feminista en aquell moment, no? Hi havia una de les onades, va arribar aquí al país i sí, no, home, sí, els drets de les dones, sí, tenen raó amb això, tenen raó amb allò, estava fins i tot ben vist, no?, que fossis feminista. A dia d'avui això ha canviat radicalment, no? Suposo que s'ha deixat de posar de moda i ja no surt a les samarretes d'Alberska, i suposo que la moda se n'ha anat i llavors s'ha complicat moltíssim, un cop més, ser feminista i està molt estigmatitzat també. És com que pesades, sou les pesades que sortiu contínuament als mitjans i us queixeu per tot i es banalitza fins i tot les coses de les que parles. La gent està cansada de parlar de feminisme, de sentir parlar de feminisme, però està cansada, però és que nosaltres des del 2018, o sigui, drets que hàgim aconseguit, coses que hàgim aconseguit millorar, concretes, no te'n sabria dir moltes, eh?
És Laia Ferrer, presidenta d'Acció Feminista. La seva opinió la comparteix a mitges Mònica Codina, que presideix l'Associació de Dones d'Andorra.
Hi ha alguns partits polítics en el nostre entorn que s'han encarregat en el fet de que el ser feminista o la paraula feminista sigui pejoratiu, però no és així. Jo els dic, a veure, qualsevol persona, i ahir doncs, penjava jo a les xarxes unes declaracions de la Emma Watson, que deia, a veure, si tu creus en les polítiques d'igualtat i en la igualtat entre homes i dones, ets feminista i lamento molt haver-t'ho de dir, però és que és així, perquè n'hi ha que... És a dir, som feministes, però els hi sap greu que els diguin que som feministes, i aquesta és la realitat.
Estigui de moda o no, estigui ben vist o no, continua havent-hi motius per reclamar la igualtat de drets, la igualtat d'oportunitats, malgrat que, a primer cop d'ull, no ho sembli. Què passa, però, si ens posem les ulleres feministes, que diu la Mònica?
Si tots ens acabem posant aquestes ulleres, veurem millor d'on provenen aquestes desigualtats.
La Maricreu i l'Antònia són dues amigues amb realitats ben diferents a casa, tot i que coincideixen que les noves generacions estan canviant.
La veritat és que tota la vida m'havia ocupat jo dels nens, m'havia ocupat jo de tot, i doncs i ara pues, ella ha vist que jo m'havia ocupat de molt, i a partir d'ara, pues, bueno, ell fa el dinar, ell va comprar, compartim, jo planxo, jo rento, però bueno, però lo que és la neteja la compartim.
En el seu cas potser és una anomalia, no?
Una anomalia total, sí, sí, sí. No, hauria de ser la normalitat. El que passa és que també us dic una cosa, el meu fill comparteix tota la feina amb la seva dona i la meva filla comparteix tota la feina amb el seu marit. O sigui que suposo que és que la cosa està canviant o l'educació que els estem donant és diferent.
Antònia, ara et toca.
Antònia, qui fa les feines o qui s'ocupa més de les feines de casa?
Jo. Total. Jo.
No hi ha igualtat, no, en aquest sentit?
No.
I treballes fora de casa?
Sí. Tinc dues feines, fora de casa i a casa. És com tothom, com totes les dones, oi? Tinc plurimpleo, sí.
I tens fills?
No. Bé, perdó, sí, però fora de casa. Sí.
Grans.
Sí, són grans.
També.
Llavors tenia tres treballs. Els nens, la casa i la feina. Ella ha tingut sort, però jo no, en aquest sentit. I no m'ha tocat la loteria, o si no, també viuria millor. Jo crec, aviam, no vinc malament.
No.
Però sí, jo crec que viuria millor, viuria molt més relaxada, la veritat. No faria plurimpleo,
Sí. I creus
que les coses estan canviant, les noves generacions?
Sí, no, és el que parlàvem, els fills. Avui sí, no has dit abans sí, que els teus fills eren els que cuinaven?
Sí, sí. A casa, exacte, els meus fills són els que cuinen, els que compren i els que cuinen, i elles no. I dius, cos, és diferent. No, no, viuen molt bé.
Sí.
Canvia, canvia. La generació ha canviat molt.
Han canviat una mica, perquè els hem acostumat una mica. Però els hem donat una educació diferent, jo crec, eh?
Els hem acostumat a ser... A que ho fessin tot, a que fossin independents, com que no hem estat nosaltres, vale? Perquè ja ens van crear dependents de... La dona havia de ser a casa. Sí. Nosaltres els hem acostumat
diferent.
Completament diferent. I és cert, ara ells són... I les dones, i les noies, jo crec que no és... Ho tenen tot molt compartit, no és la nostra edat.
Al món laboral existeix la bretxa salarial i el sostre de vidre, però també determinats sectors on la discriminació és a la inversa. Ens ho explica la Paula, que coneix bé el món de la medicina a l'Argentina i que ha vingut a treballar a Andorra de temporera.
Bueno, muchas veces en vez de valorar el conocimiento se fijan en las cualidades físicas que no tienen nada que ver en el ámbito de la medicina y así muchas especialidades están llenas del género masculino por eso, no porque no haya mujeres que quieran hacerlo, sino porque ya desde la facultad te dicen que no son especialidades para las mujeres. Hay más que antes, pero todavía creo que falta en ese ámbito que es en el que me muevo yo. Y nosotros vinimos como temporeras, entonces... En nuestro trabajo, te diría que hasta es al revés porque no toman hombres. En nuestro cupo, somos todas mujeres las que tomaron. Porque es un trabajo donde la gente busca mujeres. Trabajamos de masajistas. Entonces, en ese ámbito es al revés. Hay muchos chicos que querían entrar y no entraron porque justamente los hombres buscan que le hagan masajes mujeres. Es desigualdad, pero en este caso digamos que nos dieron trabajo a nosotras. Pero en los masajes sí pasa que piden solo mujeres.
En moltes ocasions el problema és la manca de referents. Així ho creu Mònica Codina, de l'Associació de Dones.
A veure, els referents són claus, perquè sí que és veritat que bueno, ara quan el mes de febrer que analitzem una mica, que és el Dia Internacional de les Nenes, la Dona i les Nenes en la Ciència, es veu que fins i tot ni les mateixes dones científiques estan visualitzades. No és que no n'hi hagin, és que no estan visualitzades. I, per tant, tot això és el que hem d'anar treballant, perquè amb referents és el que les nenes se senten emmirallades i dius, escolta, jo vull ser com ella, no? Vull dir, passa amb el món del futbol, per exemple, l'Alexia Putellas, que ha posat el món del futbol femení amb un referent que ja, com que ja ha guanyat dues pilotes d'or, ara contínuament està rebent premis per la seva tasca com a futbolista, doncs això amb les nenes és... i fa que, bueno, les que té al costat encara, doncs, bueno, agafis més il·lusió, doncs això ha de ser en tots els àmbits, però també és veritat que costa que els homes, és a dir, cedeixin aquests espais de poder que els han tingut des de segles, no? I això, doncs, bueno, no és una feina d'un dia per l'altre.
La manca de referents és també un problema per l'Anaïs, professora de filosofia.
He estudiat història de l'art i quan hizo mis estudios, pues no hemos estudiado muchas mujeres artistas. Esto es un problema para mí porque pienso que tenemos que intentar ver mujer más en el arte, tenemos que intentar ver mujer en política, ver mujer en todas partes y entonces nosotros mujeres podemos ver las mujeres en lugar de poder y entonces nosotras podemos ver esto y estamos como, yo puedo conseguir esto también. Y entonces esto en el ámbito del arte, en el ámbito de la política, en el ámbito del cine también, he estudiado un poco de cine y también directora de cine no hay mucho. Entonces esto es un problema también. Y hay un problema en la representación de las mujeres.
Les noves generacions busquen referents i, si no els tenen, els creen. La Maria Caminal ha trobat en el cinema la manera de reivindicar-se i denunciar els abusos que ha patit en primera persona per mostrar que aquesta realitat existeix per a moltes dones.
He anat coneixent persones que m'han dit, ostres, Maria, Et veiem una persona molt valenta perquè una altra noia potser hauria dit, mira, doncs m'ha passat, ho tracto amb silenci o d'una manera més amagada, no? I ja està. O directament no ho dic, però a tot el contrari, o sigui, m'han animat a seguir, de fet, creant històries així perquè són molt necessàries per reivindicar el que ens està passant i que és un tema tabú, al final. El curtmetratge es titula Mariana, vale? I explica la història d'una dona d'uns 45 anys, que és immigrant, que ella és de República Dominicana, però que ha de marxar a Espanya per buscar-se una vida millor amb la seva filla d'11 anys, que es diu Paula. I què passa? Que quan arriba a Espanya es dona compte de que, clar, de que la vida no és tan fàcil com li han dit i s'ha de buscar la vida, doncs treballa per un senyor que es diu David, que, bueno, la té, diguéssim, té un abús de poder sobre ella perquè li ha facilitat els papers i la protagonista Mariana ha de patir, bueno, ha de patir aquests abusos sexuals per part del CAP per poder mantenir la seva filla. Llavors, és una situació que passa molt més del que ens pensem i no només per mantindre, al ser una família monoparental al final, no? És ella la que té tota la responsabilitat sobre la família i sobre la nena. Llavors, és que és molt, molt comú. Mariana per mi és a l'inici de la meva carrera perquè bàsicament tracta temàtiques envers les dones i m'agradaria, doncs, la meva carrera enfocar-la per aquí, tractar històries relacionades amb les dones. No només sento que falten històries protagonitzades per dones, perquè el sexe femení falta molta més aportació al cinema, sinó perquè, a més, jo com a dona em sento molt identificada i sensibilitzada.
L'educació és clau per erradicar les discriminacions. Així ho defensen Laia Ferrer i Mònica Codina de les associacions feministes.
L'educació és un dels altres camps, l'educació sexual, un canvi educatiu en el tema del gènere, perquè si realment no es canvia des de les escoles bressol, estem parlant, si no es canvia des de les escoles bressol la manera d'ensenyar determinades coses, quins llibres, quines joguines, quin tot, evidentment els canvis no arriben. Llavors, insistim molt en el tema de l'educació, jo crec que se n'és conscient, no? I seguir treballant en aquesta dinàmica.
D'aquí uns anys tindrem el que és la bretxa digital, si no ens hi posem. Per què? Perquè des de l'àmbit de l'educació s'està veient que les carreres més científiques i tecnològiques no les estan fent les noies i, per tant, el món laboral de futur va amb les noves tecnologies i si no estudien aquestes carreres és que estaran fora, ho estarem, perquè com a dona m'hi sento inclosa, estarem fora del mercat laboral i, per tant, aquí també és una cosa que s'hi ha de posar fil a l'agulla.
Hi ha un tema, però, que més enllà del sostre de vidre, de la desigualtat salarial, dels rols patriarcals, és tendència a Andorra i al nostre entorn no. Parlem de l'avortament.
És a dir, no podem deixar d'insistir en un dret fonamental que Andorra ens està negant, que és el de l'avortament, i que a dia d'avui és increïble que això encara estigui passant. Per tant, evidentment, l'associació demana i demanarà sempre i quan no es despenalitzi l'avortament el tema de l'avortament, però anem més enllà, no només l'avortament, sinó en el camp de la dona, drets sexuals i reproductius, no? Un centre que tingui aquesta planificació familiar que després es veu per tot arreu que manca, un centre de planificació familiar i pels drets sexuals i reproductius, que s'abandonin ja els pagats com el SIAT o, no?, altres apostes que s'han fet una miqueta per cobrir l'expedient de cara a a qui sigui. No, no, que siguin serveis reals i que nosaltres puguem assumir, en això seguirem estant molt a sobre.
Estem en el mateix punt, com si diguéssim, com fa 4 anys amb una campanya electoral. I, per tant, és aquella sensació exacta del dia de la marmota i no, ja amb això ja no estem disposades. El que estem disposades és a dir, bueno, sabem on volem arribar nosaltres i que tenim aquesta dificultat, entre cometes, però que s'hi posin perquè realment es facin passos endavant i almenys ja començar amb una despenalització que des de l'ADA fins i tot ja no diem una despenalització total en els 3 supòsits bàsics. És que tampoc estem demanant res que sigui de l'altre món i, per tant, que es posin les piles en aquest sentit, perquè si no, potser sí que haurem de començar a anar als organismes internacionals a dir realment les coses com són, que ja ho ha fet una associació, d'alguna manera també, però bueno, però és que al final si a casa teva no et fan cas, és el que dius, vull dir, al final has de començar a sortir fora.
Avui, dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, hem dedicat l'altaveu a fons a parlar de la feina que fan les associacions per eliminar les discriminacions i abusos que encara existeixen. Aquest episodi ha estat realitzat per Alba Baró i Esther Pons. La setmana vinent tornem amb més històries.